Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 20 de novembre del 2023. Daniel Puigver, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Matí de cel serè en general a les nostres comarques, en presència d'algunes boirines, en res important, i amb quines temperatures?
Doncs, Joan, avui ens llevem amb 0 graus a la Vall de Núria, 4 graus a Das, 5 a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, 6 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Ripoll i a Ribes de Freser, 8 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 9 a Girona, 12 graus a Banyoles i a Roses i 15 a Figueres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
De seguida hi entrem, abans però, cop d'ull a la previsió meteorològica. Què ens espera de cara a les properes hores?
Doncs avui dilluns les temperatures s'aniran normalitzant i durant les primeres hores del matí seran més baixes del com és habitual. Entraran mestral i tramuntana i durant avui, a la tarda, només es contemplen precipitacions al Pirineu. Per tant, de moment, temperatures més baixes durant el dia i no es preveuen precipitacions ni a la Garrotxa ni al Ripollès.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I què tenim de nou avui? Doncs bé, les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien com les persones que la conformen, ho ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa Maià de Montcal. Illa ha participat a l'homenatge que anualment es dedica a Ernest Lluch, assassinat per ETA, ara fa 23 anys.
Compte que Espanya es trenca, compte que Catalunya desapareix, compte que el País Basc desapareix, no? I aquest sentiment de por tan poderós políticament parlant com a agent de mobilització, però tan perillós com estem veient, no? No es trenca res. No es trenca res.
L'equip de govern de Ripoll estén la mà a l'oposició per elaborar els pressupostos de l'any vinent. Són claus, recordem-ho, per la gestió del consistori.
L'alcaldessa Sílvia Oriol ja ha avançat que s'hauran de retocar partides per congelar l'IBI.
En aquest sentit, doncs, ja hem fet una primera reunió amb l'oposició, estem pendents de fer-ne de noves, els hi hem demanat si tenen cap proposta que a nosaltres també ens sembli bé per poder-la incloure, i estem treballant.
El tancament de les centrals de Bassols Energia al Fluvià té conseqüències mediambientals, ja que produeixen energia neta. La companyia ha hagut de prendre aquesta decisió com a conseqüència de la sequera, després de ja haver-ho fet també a la central de Llanars.
Com una derivació inferior a 0,2 metres cúbics al canal, no podem engegar la central. Al Fluvià tenim dues centrals, una a Argelaguer i l'altra a Sant Ferriol, i aquestes ja fa mesos que estan imparades també per falta de cabal. El Fluvià és un riu que té una avinguda molt més petita que no el Ter, té una capçalera molt més petita, i el Ter l'avantatge que té és que és una capçalera que depenem molt de la neu.
De fet, la vegetació està patint els efectes directes del canvi climàtic i els jardiners estan desenvolupant noves tècniques per adaptar-se a aquesta realitat.
Hi ha plantes més resilients que d'altres, però els esforços del sector ara se centren en la pràctica de metodologies per minimitzar l'ús de l'aigua i que les plantes sobrevisquin als canvis climatològics.
En Marc Palau és professional de suport en jardineria de la Fundació MAP de Ripoll.
Per exemple, abans tallàvem amb la segadora molt arran, el número 2, d'acord? I ara, com que no podem regar amb el rec automàtic, el que fem és tallar el número 5. Per què això? Doncs perquè d'aquesta manera reté més l'humitat. I la planta també, el tallar a més altura, no li fa tan mal.
De fet, els models meteorològics no pronostiquen que sigui un hivern de neu al Pirineu.
Tot i que la fiabilitat és més baixa que una previsió normal, no són optimistes amb les precipitacions que arribin els propers mesos, amb el que això suposa tant per les estacions com per la sequera que patim.
Li han preguntat al meteoròleg Lluís Miveres.
Aquestes previsions estacionals no són gens falagueres pel Ripollès i pel Pirineu de cares a aquest hivern. Bàsicament perquè ens estan indicant que continuarà aquesta situació molt càlida, molt més càlida del que és habitual. Una bona mostra l'hem tingut també, doncs, la primera quinzena del mes de novembre.
I queden 15 dies perquè les estacions de muntanya donin la benvinguda a la temporada de neu i des de la Generalitat ja han publicat el calendari d'activitats per les estacions. Què hi ha al Ripollès?
Al Ripollès, Vallter i Núria aposten per un públic familiar amb activitats per a tots els públics, però les curses esportives també tindran cabuda en el calendari d'aquesta temporada.
I és que les estacions d'esquí s'han d'anar reinventant davant la falta de neu. A Olot, la Fira Orígens es consolida com el gran epicentre del producte de proximitat.
Una seixantena d'estants han ofert els seus productes aquest cap de setmana. La cuina verda i els aliments ecològics han centrat la mostra d'enguany.
Des d'Acció Climàtica, Josep Vidal destaca la importància de donar valor al producte de proximitat.
Actuals, podem viure de productes que ens importin, però poder viure amb productes de la terra és important per salut, per qualitat, però també perquè si volem continuar tinguent el país que tenim necessitem que la gent pugui viure allà on es produeix.
I no? Aquest també ha estat un cap de setmana de molta activitat als comerços. S'ha celebrat la Comerciada. Aquesta iniciativa fomenta el comerç local i de proximitat a través de donar valor a aquests establiments que aporten a la comunitat.
Des de l'Associació de Comerciants d'Olot estan satisfets amb la rebuda que ha tingut aquesta iniciativa i ara ja esperen amb candeletes que comenci la campanya de Nadal.
La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és l'Anna Planella.
Entre tots i entre totes les associacions i totes les festes que es fan, el que volem és mantenir aquesta ciutat i diverses ciutats, perquè aquesta diada pues, en formem 11 associacions, doncs aquest esperit de poble i de ciutat actiu.
I avui també és notícia que Òmnium del Ripollès ha organitzat el segon concurs de comerços lingüísticament exemplars.
Una proposta que vol donar valor i ús a la llengua catalana. Enguany, tots els establiments que aprovin l'avaluació rebran un adhesiu que els acredita com a lingüísticament responsables. Els tres millors rebran premis de 500, 200 i 100 euros.
Escoltem a l'Agustí Mas, d'Òmnium Ripollès.
El que volem és que aquells comerços que potser descuiden l'ús de la llengua o fins i tot renuncien a l'ús del català, doncs vegin que fer els seus serveis, oferir-los en català, respectar la llengua i tractar-la bé i fer-ho de la millor manera possible, doncs té recompensa, que això és un punt positiu. Llavors, per això organitzem aquest concurs, que en definitiva el que fa és fer una avaluació molt objectiva amb uns criteris molt marcats i uns barems de puntuacions molt determinats i establerts.
I pel que fa als esports, hi ha diversos factors, un de bo i un de no tan bo. El positiu, la Unió Esportiva Olot torna a marcar i torna a guanyar. En aquest sentit, els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca. Resultat final 1-2.
El CUE els va fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Ofano i continuen líders. Tenen un punt més que l'Hospitalet, que va guanyar un duel directe al camp del Tona.
Escoltem a Pedro Dolera.
Sí, per això era molt important que el Pablo, que el Marc, que el Moja, qui sigui, vull dir que la gent de dalt marqués, perquè, ostres, és que era indecent els dos partits que s'han cascat sense marcar gol, no? Vull dir, és increïble. Sí, ells són els primers que volen i jo, mentre tinguin actitud, l'actitud que veig a l'equip és un Olot que mossega, un Olot que va, que no s'arruga i, a més, que juga.
I l'hoquei Olot perd a la Josep Jou més d'un any després, resultat final 0-3.
Els últims han pagat cara a la falta d'encert davant un Vendrell sòlid. A la primera meitat, l'hoquei Olot ha desaprofitat dues faltes directes i un penal. A la segona, els visitants han aconseguit obrir la llauna dels gols i endur-se al partit. És la primera derrota de l'hoquei Olot a casa en partit d'hoquei plata des del 29 d'octubre del 2022.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara, a aquesta hora del matí, hem de donar un cop d'ull al trànsit, perquè avui serà mogut a la ciutat d'Olot.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hi ha obres de millora, obres d'asfaltatge a l'Avinguda Sant Jordi, una de les principals artèries de la ciutat. Aniol, a quin tram en concret afecten avui els treballs?
Doncs, Joel, avui i demà els treballs es concentraran al carrer Zamenhof, el tram comprès entre la gasolinera i la carretera de la Canya. També afectaran una part de la rotonda de la Rodona. La circulació de vehicles quedarà, doncs, de la següent manera. Els vehicles que circulin per l'Avinguda Sant Jordi, provinents de la carretera Santa Pau, en sentit la Canya, quan arribin a l'alçada del carrer Zamenhof, seran desviats cap a la carretera de les Tries, carrer Mestre Moner i carretera de la Canya. Els que circulin per la carretera de les Tries, provinents de l'avinguda Pere Badosa i en sentit a la rotonda de la Rodona, quan arribin al carrer Mestre Moner, seran desviats cap a la carretera de la Canya i la rotonda de la Rodona. I per altra banda, els que circulin per la carretera de la Canya, provinents de la Canya en sentit a la carretera de Santa Pau, quan arribin a la rotonda de la Rodona, seran desviats cap a l'avinguda Girona, carrer Remenses i carrer Zamenhof.
Avui, per tant, paciència a l'hora de circular a la ciutat d'Olot. Informació de servei a l'antena dels 5 minuts més.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet,
A Olot, tot comença al centre.
Les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien com les persones que la conformen. Ho ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa Maià de Montcal, això poques hores abans de la composició i l'anunci del nou govern de Pedro Sánchez, que previsiblement es farà aquest matí. Illa ha participat a l'homenatge que anualment es dedica a Ernest Lluch, assassinat per ETA ara fa 23 anys. El líder del PSC ha retret a la ultradreta espanyola el seu discurs de la por per mobilitzar la població.
Era evident que l'homenatge a Lluch s'havia de fer referència als darrers esdeveniments ocorreguts amb la investidura de Pedro Sánchez després d'una setmana marcada per l'actualitat política al Congrés dels Diputats. Salvador Illa ha dit que cal recosir velles ferides i considera que el pacte de govern és el primer pas per intentar obrir una nova etapa de la relació entre Catalunya i Espanya.
Les coses no van a pitjor. Pot semblar que van a pitjor, però no van a pitjor. Hem de tenir confiança en les nostres institucions, en els nostres valors, en les nostres idees, en la nostra capacitat de transformar les coses. I si repassem i aixequem una mica la mirada i mirem les coses, no comparant-les amb el mes passat o fa dos mesos, sinó les comparem amb fa quatre dècades, o tres dècades, o dues dècades, o una dècada, o sis anys, referint-me a Catalunya, ens estem millor avui en dia. I poden anar encara millor.
Illa també ha tingut paraules per a l'extrema dreta, responsable, ha dit, de l'agitació que es viu aquests dies a Madrid. L'acusa de tirar el discurs de la por i sobretot remarca que cal tenir la ment oberta i entendre que les nacions evolucionen.
Compte que Espanya es trenca, compte que Catalunya desapareix, compte que el País Basc desapareix. I aquest sentiment de por, tan poderós políticament parlant com a agent de mobilització, però tan perillós com estem veient. No es trenca res, no es trenca res. Subjecte principal de les polítiques són els ciutadans, les persones, no? I les nacions canvien com canvien les persones, no es trenquen, evolucionen, no?
Illa ha participat a l'homenatge a Ernest Lluch, el referent socialista mort per ETA ara fa 23 anys. Com ja és habitual, el cementiri de Maià de Montcal, on hi ha enterrat el polític català, ha estat l'escenari de la trobada del socialisme català.
I no deixem encara la política. A Ripoll, l'equip de govern estén la mà a l'oposició per elaborar els pressupostos de l'any vinent, claus per la gestió del consistori. L'alcaldessa Sílvia Orriols ja ha avançat que s'hauran de retocar partides per congelar l'IBI, informa Judit Lechon.
Els ajuntaments treballen en l'elaboració dels pressupostos que han de determinar quin serà el pla econòmic i financer per el pròxim any 2024. A Ripoll, la relació entre l'equip de govern i l'oposició pot condicionar-ne l'aprovació. Per això, el grup de Sílvia Orriols ha organitzat una primera reunió amb la resta de membres del plenari municipal per escoltar les peticions dels altres grups i facilitar la redacció dels pressupostos. Sílvia Orriols és la batllessa de Ripoll.
I en aquest sentit, doncs, ja hem fet una primera reunió amb l'oposició, estem pendents de fer-ne de noves, els hi hem demanat si tenen cap proposta que a nosaltres també ens sembli bé per poder-la incloure, i estem treballant.
L'equip de govern ha avançat que hi haurà partides que es veuran afectades per la situació econòmica del consistori per la decisió de congelar impostos com l'IBI.
Nosaltres el que ens hem trobat és que com que no hem pujat impostos, ha estat un dels pocs municipis que realment no ha pujat l'IBI, doncs haurem de fer, evidentment, retallades, perquè només amb la pujada dels interessos dels préstecs bancaris i del tant per cent del personal de l'Ajuntament hi ha suma més de 300.000 euros, que són 300.000 euros que haurem de treure d'algun lloc i que, per tant, doncs, hi hauran d'haver retallades en tots els àmbits, no? Això ens obliga, doncs, a ser molt diligents en cada partida per veure què podem rascar en cadascuna d'elles, i ens obliga també, doncs, a intentar consensuar amb l'oposició, no? Almenys aconseguir aquesta abstenció que ens permeti aprovar aquests pressupostos i no anar a pressupostos prorrogats.
Aliança Catalana vol evitar posposar l'aprovació dels pressupostos.
Ara falten dos minuts pel punt exacte d'un quart de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un dia més hem de parlar de sequera. El tancament de les centrals de Bassols Energia al Fluvià i a Llanars té conseqüències mediambientals, ja que produeixen energia neta. La companyia ha pres aquesta decisió com a conseqüència de la sequera, Pere Ubach.
A mitjans de la setmana passada van saltar moltes alarmes en conèixer que Catalunya pateix una de les pitjors sequeres de la història del territori. En aquest sentit, s'espera que la Generalitat i altres administracions imposin restriccions per regular l'ús que se li doni a l'aigua. S'espera que es prohibeixin noves activitats econòmiques que gastin molta aigua, com podrien arriba a ser les indústries papereres, metal·lúrgies, hoteleres o ramaderes. Però a banda de les restriccions, hi ha molts sectors que ja es veuen afectats directament per la sequera. entre ells els productors d'energia hidràulica que es veuen obligats a tancar les centrals per falta de cabal als rius. El cap d'explotació de Bassols Energia és Josep Pujades.
Amb una derivació inferior a 0,2 metres cúbics al canal no podem engegar la central. Al Fluvià tenim dues centrals, una a Argelaguer i l'altra a Sant Ferriol, i aquestes ja fa mesos que estan imparades també per falta de cabal. El Fluvià és un riu que té una avinguda molt més petita que no el Ter, té una capçalera molt més petita, i el Ter l'avantatge que té és que és una capçalera que depenem molt de la neu, i llavors els mesos d'abril, maig, juny són els mesos més forts de producció. Bé, aquest any i l'any passat, doncs, tant en pluja com en neu ha sigut molt fluix.
Les centrals hidroelèctriques han de respectar el cabal ecològic del riu abans de poder produir energia. Aquest deure, juntament amb el baix cabal dels rius, disminueix la producció i implica que l'energia que no poden generar ha de ser adquirida externament, on sovint la font d'energia no és renovable.
L'empresa, evidentment, queda, l'afectació és que, doncs, que no pot produir energia amb la pèrdua econòmica que això doncs, comporta, no? Un altre tema és el tema mediambiental, que evidentment aquestes centrals són totes de tipus energia renovable. És a dir, l'energia que nosaltres no podem produir, doncs l'ha de produir un altre tipus de central, doncs segurament nuclear, eòlica, alguna d'elles igual no és una energia renovable. Per tant, esclar, és llàstima que aquestes centrals, tot i que porten poca energia, doncs bé, és energia doncs, neta i renovable.
A més, Pujades afirma que les centrals hidroelèctriques no són adequades per a la integració d'altres fonts d'energia renovable. Sosté que els taulats disposen d'una àrea limitada i que en cas d'instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, la producció d'energia hidràulica no es compensaria.
I la vegetació està patint els efectes directes del canvi climàtic i els jardiners ho saben prou bé. Es veuen obligats a desenvolupar noves tècniques per adaptar-se a aquesta realitat.
Hi ha plantes més resilients que d'altres, però els esforços del sector ara se centren en la pràctica de metodologies per minimitzar l'ús de l'aigua i que les plantes sobrevisquin als canvis climatològics.
Un dels efectes del canvi climàtic és la sequera i aquesta està perjudicant directament la vegetació. Els jardiners s'han hagut d'adaptar a aquesta nova dificultat i formar-se en tècniques per gastar menys aigua i fer que les plantes siguin més resilients. La prohibició de reg ha aflorat la incorporació de metodologies que permeten a la vegetació nodrir-se però sense malgastar aigua, que darrerament està sent molt escassa arreu del territori. Marc Palau és professional de suport en jardineria de la Fundació MAP.
Per exemple, abans tallàvem amb la segadora molt arran, el número 2, d'acord? I ara, com que no podem regar amb el rec automàtic, el que fem és tallar el número 5. Per què això? Doncs perquè d'aquesta manera reté més l'humitat. I la planta també, al tallar a més altura, no li fa tan mal. Llavors és un sistema perquè els jardins es veguin verds i gastant menys aigua. Llavors, ens ha condicionat molt amb les tècniques que utilitzem, no? Que són com més respectuoses, per dir-ho d'una manera, amb el medi ambient.
Els jardiners de la Fundació MAP han rebut formació en tècniques innovadores per adaptar la seva feina a la nova realitat sorgida de la sequera.
I davant d'aquesta situació, les previsions meteorològiques tampoc són massa bones. Els models meteorològics no pronostiquen, de fet, que sigui un hivern el que ve de neu al Pirineu.
Tot i que la fiabilitat és més baixa que una previsió normal, no són optimistes amb les precipitacions que arribin els propers mesos, amb el que això suposa tant per les estacions i per la sequera que patim.
Informa Jordi Altesa.
Tot i que els meteoròlegs treballen a curt termini, hi ha els models estacionals, que són els que permeten mirar què passarà en els pròxims mesos. Perden fiabilitat en comparació amb una previsió normal a pocs dies vista, però aquests models no marquen neu en els pròxims mesos. Ho explica Luis Mi Pérez, meteoròleg.
Aquestes previsions estacionals no són gens falagueres pel Ripollès i pel Pirineu de cares a aquest hivern. Bàsicament perquè ens estan indicant que continuarà aquesta situació molt càlida, molt més càlida del que és habitual. Una bona mostra l'hem tingut també doncs, la primera quinzena del mes de novembre. I tampoc són bones notícies les que ens emporten en quant a precipitacions, perquè aquestes previsions ens estan dient que aquest hivern serà més aviat sec.
Un fet que s'assuma a un canvi de tendència on cada cop bufen menys vents del nord, com la tramuntana, i en bufen més del sud.
S'està veient un canvi de tendència que ja és palès amb alguns estudis, per exemple, que s'han fet de la tramuntana a l'Empordà, del mestral a les Terres de l'Ebre, que són vents, lògicament, que són freds i venen des del nord, per tant, són bons per poder fer nevar en època hivernal al Ripollès, per exemple, i aquests estudis ens estan dient que aquests vents estan bufant menys i estan sent reemplaçats per situacions que són més de sud o de sud-oest. Si aquesta tendència continua, que s'ha de dir que tot indica que sí, doncs els propers mesos continuarem o bé amb anticiclons o amb predomini de vents de ponent i del sud-oest.
No es descarta que hi pugui haver un fenomen que neixi com el temporal Glòria en aquest escenari, com una espècie de carambola, però a Catalunya també l'afecta el fenomen meteorològic del Niño.
I tot això sabem quan falten 15 dies perquè les estacions de muntanya donin la benvinguda a la temporada de neu. Des de la Generalitat ja han publicat el calendari d'activitats per les estacions i van més enllà de l'esquí puridor.
El Ripollès, Vallter i Núria aposten per un públic familiar amb activitats per a tots els públics, però les curses esportives també tindran cabuda en el calendari d'aquesta temporada.
Judit Curós.
Compte enrere activat per l'arribada de la neu. Les estacions del Ripollès ja han anunciat les dates d'obertura i Vallter obrirà portes l'1 de desembre, mentre que Vall de Núria ho farà l'any demà, el dia 2. La Molina ho farà una mica abans i, si les condicions ho permeten, obrirà l'accés a les pistes el 25 de novembre. Les diferents estacions han estat treballant per oferir als usuaris un gran ventall d'activitats. A Vallter tornen a apostar per un públic familiar i al llarg d'aquests mesos s'han organitzat diferents tallers pels més petits. D'esdeveniments esportius en destaca l'oncoesquiada programada per l'11 de febrer. Vall de Núria també aposta per ser una estació familiar i també ha programat diverses activitats per a tots els públics. El 21 de gener tindrà lloc un eslàlon amb motiu del Dia Mundial de la Neu i es continuaran organitzant sortides de raquetes de neu per lluna plena. La carrera social Fontalba es disputarà el 16 de març i el 23 del mateix mes tindrà lloc la cursa social Esquella. La Molina també oferirà activitats als seus usuaris. Abans d'acabar l'any, el 30 de desembre, es disputarà una marxa popular d'esquí de muntanya i els més petits encetaran el 2024 lliscant sobre la neu en la 73a edició del descens infantil. Entre els grans esdeveniments hi ha la Copa del Món de Paraesquí, que tindrà lloc a la Molina entre el 12 i el 17 de gener. El Pirineu Català ofereix moltes oportunitats per gaudir dels esports de neu i l'esdeveniment per excel·lència aquesta temporada es disputarà a Buitaüll els dies 27 i 28 de gener amb la celebració de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot torna a marcar i torna a guanyar. Els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca. Resultat final 1-2.
El Cui els va fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Fanó i continuen líders. Tenen un punt més que l'Hospitalet, que va guanyar un duel directe al camp del Tona.
Ens ho explica en David Planella.
L'Hospitalet va aconseguir la victòria de la jornada en derrotar el Tona per 1-2, però no va poder tombar el lideratge de la Unió Esportiva Olot. Els olotins resisteixen després d'haver guanyat un partit trampa al camp del Cué. Una Rapitenca molt millorada respecte del començament de temporada els va complicar la vida, especialment al començament de les dues parts, però l'equip de Pedra d'Òlera va saber patir i colpejar quan fa més mal. Quan més bé estava el rival, sempre va aparèixer Pablo Ufano per convertir-se en el gran protagonista del partit i signar un doplet que va donar els 3 punts als garrotxins. D'Òlera celebra haver acabat amb les dues jornades sense marcar i sense guanyar.
Sí, per això era molt important que el Pablo, que el Marc, que el Moja, qui sigui, vull dir que la gent de dalt marqués, perquè, ostres, és que era indecent els dos partits que s'han cascat sense marcar gol, no? Vull dir, és increïble. Ells són els primers que volen i jo, mentre tinguin actitud, l'actitud que veig a l'equip és un Olot que mossega, un Olot que va, que no s'arruga i, a més, que juga.
Només feia 10 minuts que havia començat el partit i Albert Batalla ja havia hagut d'intervenir per evitar el gol de la Rapitenca. Aleshores, però, una jugada d'estratègia en un servei de banda llançat per Vigues directament a l'àrea va salvar l'Olot. Ufano, molt atent, va aprofitar la pilota pentinada al primer pal i amb el cap la va empènyer al fons de la xarxa. Arran del 0-1, els olotins van passar a ser dominadors del joc, però en aquest context, una pèrdua de pilota de Mainau al mig del camp es va transformar en una jugada de transició de la Rapitenca que Airán Benito va definir molt bé. El partit estava empatat i no es va decantar fins a la segona meitat, quan els locals van tornar a sortir millor, però es van trobar amb un altre gol d'Ufano. Aquesta vegada el davanter va aprofitar una centrada de Blázquez que no havia pogut rematar ningú abans per marcar l'1-2, un marcador que l'Olot va ser capaç de mantenir fins al final.
Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot intentarà mantenir aquest lloc de privilegi en un duel directe a l'estadi municipal d'Olot contra el Reus. Guanyant a la ràpida, l'Olot ha tornat al camí de la victòria després d'una derrota i un empat i s'ha enfilat als 24 punts. En té un més que l'Hospitalet i lidera la classificació a tercera divisió. Les coses no han anat tan bé al club tenis taula Olot, que s'han portat un bany de realitat de l'Irun. Els olotins han sortit escaldats del País Basc aquest divendres en el pitjor partit de la temporada.
Diego Silva, Diego Pinho i Arnau Pons han tornat sense cap punt i han encaixat el primer 4-0 de la temporada. L'Olot retrocedeix fins a la sisena posició.
Informa Guillem Guardiola.
Gerro d'aigua freda, un club tenis taula Olot que segurament no s'esperava marxar del País Basc amb el primer 4-0 de la temporada. Amb una tripleta completament diferent de la dels últims duels, els portuguesos Diogo Silva i Diogo Pinho han tornat aquest divendres a l'alineació, acompanyats d'un Arnau Pons que tampoc ha pogut salvar els mobles. L'Olot ha rebut un Irun Leke Ainea amb les idees molt clares i que gairebé no ha donat opció als olotins. Diogo Silva no ha pogut esborrar els mals records de l'última derrota de l'equip a Priego, el vigent campió de la Superdivisió. El portuguès no ha guanyat cap joc davant un Gaston Alto que s'ha desfet d'ell en 3 sets. Una de les grans raons de la bona temporada dels bascos, l'egipci El Sayed, s'ha vist les cares amb un Arnau Pons completament en alça els darrers partits. No hi ha hagut sorpresa aquest divendres a Guipúscoa i el palista d'Esparreguera ha perdut els 3 jocs. Amb un dolorós 0-2 a l'electrònic, el portuguès Diogo Pinho tenia una gran responsabilitat, la de retallar distàncies. Després d'encaixar el contundent 2-11 davant l'espanyol Dani Palacios, Pinho s'ha intentat aixecar i, de fet, ho ha aconseguit amb un 11-9 que ha provocat el quart joc, però tampoc hi ha hagut manera. Silva també ha perdut el quart i definitiu partit contra l'egipci El Sayed, això sí, després de lluitar-ho molt en 5 jocs molt disputats. El club tenis taula Olot retrocedeix fins a la sisena posició de la taula i rebrà l'Alicant, el cué de la màxima divisió, aquest divendres al Pavelló d'Esports.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
5 minuts més!
Buh! Deixo el moble aquí, al costat del contenidor?
Sí, deixem-lo aquí mateix. Igualment ja vindrà algú a recollir-lo. I tampoc molesta tant, i ens el traiem de sobre nosaltres.
Els mobles, electrodomèstics i trastos vells no s'abandonen al carrer. A part d'amortir l'entorn on viu a més persones, generes una despesa extraordinària en recollida que acaba assumint tota la ciutadania. Amb només una trucada de telèfon pots gestionar la recollida de mobles, trastos i electrodomèstics de manera totalment gratuïta. I així t'assegures que tot el material serà reciclat de manera correcta i, a més, cuides l'entorn i el planeta. Per més informació, posa't en contacte amb el teu ajuntament o amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Fer-ho bé costa poc. Campanya impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Hola, sóc un fesol petit. Sí, sí, un fesol que parla. I he vingut fins aquí a la ràdio per recordar-vos que em trobareu a la plaça Mercat d'Olot, a la parada que compartim amb els meus cosins i parents els cigrons, les mongetes, les llenties, la que ve de lluny, l'ensaladilla russa i tota l'altra parentela que ja coneixeu. No deixeu que us ho expliquin i passeu a veure'ns. Segur que ens portareu a casa vostra.
El Fesolaire Petit, llegums i verdures cuites de la millor qualitat. Els trobareu a la plaça del Mercat d'Olot.
Per què el Black Friday ha de ser només Black? El proper divendres 24 de novembre gaudeix d'un 20% de descompte a totes les botigues i magatzems Fontfreda, en tots els productes, excepte maquinària professional. Posa color al Black Friday amb Fontfreda Pintures. Tens joies que fa temps que no et poses? A Mondor del Passeig d'en Blai comprem joies i monedes d'or i plata i també venem lingots per inversió. Vine a Mondor i treu rendiment de les joies que no et poses. Mondor, Passeig d'en Blai 36, Olot.
Ja són 8:45 del matí. Les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien com les persones que les conformen.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ho ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, des de Maià de Montcal.
Compte que Espanya es trenca, compte que Catalunya desapareix, compte que el País Basc desapareix. No? I aquest sentiment de por tan poderós, políticament parlant, com a agent de mobilització, però tan perillós, com estem veient, no? No es trenca res. No es trenca res. El subjecte principal de les polítiques són els ciutadans, les persones. No? I les nacions canvien com canvien les persones. No es trenquen, evolucionen. No?
Illa ha participat a l'homenatge que anualment es dedica a Ernest Lluch, assassinat per ETA ara fa 23 anys. El líder del PSC ha retret a la ultradreta el seu discurs de la por per mobilitzar la població. A Ripoll, l'equip de govern estén la mà a l'oposició per elaborar els pressupostos de l'any vinent. Són claus per la gestió del consistori.
L'alcaldessa Sílvia Orriols ja ha avançat que s'hauran de retocar partides per congelar l'IBI.
En aquest sentit, doncs, ja hem fet una primera reunió amb l'oposició, estem pendents de fer-ne de noves, els hi hem demanat si tenen cap proposta que nosaltres també ens sembli bé per poder-la incloure i estem treballant.
El tancament de les centrals de Bassols Energia al Fluvià té conseqüències mediambientals, ja que produeixen energia neta. La companyia ha pres aquesta decisió, que també ha aplicat a la seva central de Llanars a causa de la sequera. Escoltem el cap d'explotació de Bassols Energia i Josep Pujades.
Com una derivació inferior a 0,2 metres cúbics al canal, no podem engegar la central. Al Fluvià tenim dues centrals, una a Argelaguer i l'altra a Sant Ferriol, i aquestes ja fa mesos que estan imparades també per falta de cabal. El Fluvià és un riu que té una avinguda molt més petita que no el Ter, té una capçalera molt més petita, i el Ter l'avantatge que té és que és una capçalera que depenem molt de la neu, i llavors els mesos d'abril, maig, juny són els mesos més forts de producció. Bé, aquest any i l'any passat, doncs, tant en pluja com en neu ha sigut molt fluix.
La vegetació està patint els efectes directes del canvi climàtic i els jardiners estan desenvolupant noves tècniques per adaptar-se a aquesta realitat. Hi ha plantes més resilients que d'altres, però els esforços del sector ara se centren en la pràctica de metodologies per minimitzar l'ús de l'aigua i que les plantes puguin sobreviure als canvis climatològics. En Marc Palau és professional de suport en jardineria de la Fundació MAP.
Per exemple, abans tallàvem amb la segadora molt arran, el número 2, d'acord? I ara, com que no podem regar amb el rec automàtic, el que fem és tallar el número 5. Per què això? Doncs perquè d'aquesta manera reté més l'humitat. I la planta també, el tallar a més altura, no li fa tan mal.
I amb aquesta situació ja advertim que els models meteorològics no pronostiquen que sigui un hivern de neu al Pirineu. Tot i que la fiabilitat és més baixa que una previsió normal, no som optimistes. Escoltem a Luis Mi Pérez, és meteoròleg.
Aquestes previsions estacionals no són gens falagueres al Ripollès i pel Pirineu, de cares a aquest hivern. Bàsicament perquè ens estan indicant que continuarà aquesta situació molt càlida, molt més càlida del que és habitual. Una bona mostra l'hem tingut també, doncs, la primera quinzena del mes de novembre. I tampoc són bones notícies les que ens emporten en quant a precipitacions, perquè aquestes previsions ens estan dient que aquest hivern serà més aviat sec.
I amb tot queden 15 dies perquè les estacions de muntanya donin la benvinguda a la temporada de neu i la Generalitat ja ha publicat el calendari d'activitats per les estacions. Al Ripollès, Vallter i Núria aposten per un públic familiar, però les curses esportives també tindran cabuda en el calendari d'aquesta temporada. De què us parlarem al llarg de la propera mitja hora? Doncs de la Fira Orígens d'Olot, que es consolida com el gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya. Una seixantena d'estants han ofert els seus productes aquest cap de setmana. La cuina verda i els aliments ecològics han centrat la mostra d'enguany. També Olot ha vibrat amb l'esperit de la comerciada. Aquesta iniciativa fomenta el comerç local i de proximitat. Els comerciants d'Olot ara ja esperen la celebració de la campanya de Nadal que esperen amb candeletes. I també anirem al Ripollès perquè Òmnium Ripollès ha organitzat el segon concurs de comerços lingüísticament exemplars. És una proposta que vol donar valor a la llengua catalana. També us parlarem de que una vuitantena de persones han participat a la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa i són representants d'una trentena d'entitats. El capital humà i el relleu generacional han marcat el tema de conversa. I en esports és notícia la Unió Esportiva Olot, que torna a guanyar, torna a marcar. Els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca. Resultat final 1-2. L'entrenador, Pedro Dolera, satisfet.
Sí, per això era molt important que el Pablo, que el Marc, que el Moja, qui sigui, vull dir que la gent de dalt marqués, perquè, ostres, és que era indecent els dos partits que s'han cascat sense marcar gol, no? Vull dir, és increïble. Ells són els primers que volen i jo, mentre tinguin actitud, l'actitud que veig a l'equip és un Olot que mossega, un Olot que va, que no s'arruga i, a més, que juga.
I l'hoquei Olot perd a la Josep Jou més d'un any després. Resultat final 0-3. Els olotins han pagat cara a la falta d'encert davant un Vendrell sòlid. A la primera meitat, l'hoquei Olot ha desaprofitat dues faltes directes i un penal que l'han sentenciat. Són 8:45 del matí i 5 minuts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Com tenim l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món? Doncs estem molt pendents de Pedro Sánchez, que anunciarà en ple vintena el seu govern i demà ja hi haurà Consell de Ministres.
Hermetisme absolut sobre els noms que configuraran l'executiu, amb la incògnita també de com es resoldrà la crisi entre Sumar i Podem i si els liles tindran un ministeri.
La policia comesa una pistola a un militar que volia accedir armat a la protesta de Ferraz.
La setzena nit de protestes davant de la seu del PSOE ha reunit 1.500 manifestants i s'ha tancat amb 6 persones detingudes.
Comença el judici a Shakira per frau amb 100 testimonis i 200 periodistes acreditats.
Shakira serà a partir d'avui al banc dels acusats en un judici on s'han citat més de 100 testimonis.
Javier Milei, d'extrema dreta, guanya les eleccions a l'Argentina per un gran avantatge.
El país enterra el peronisme després que el candidat ultraliberal hagi guanyat les eleccions presidencials per més d'11 punts d'avantatge sobre el seu rival, l'actual ministre d'Economia, Sergio Massa.
Israel assegura que Hamas va retenir hostatges dins l'hospital Al-Shifa.
L'exèrcit israelià difon un vídeo de les càmeres de seguretat de l'hospital on es veuen entrar dues persones ferides el 7 d'octubre.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara anem a les temperatures i el temps. Amb quins valors ens llevem en aquestes primeres hores del matí?
Doncs, Joel, avui tenim 1 grau a Vall de Núria, 4 graus a Das, 5 a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, 6 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Ripoll i a Ribes de Freser, 8 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 9 a Girona, 12 graus a Banyoles i a Roses i 15 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I quina és la previsió de cara a les properes hores?
Doncs els valors que hem tingut al cap de setmana han estat uns 8 graus per sobre la mitjana climàtica. No es mantindran, això sí, durant aquesta setmana. Avui dilluns les temperatures s'aniran normalitzant i durant les primeres hores del matí seran més baixes com és habitual. Entraran mestral i tramuntana i durant avui a la tarda només es contemplen precipitacions a la zona del Pirineu. Per tant, de moment, temperatures més baixes durant el dia d'avui i no es preveuen, com dèiem, precipitacions ni a la Garrotxa ni al Ripollès.
I ara donem un cop d'ull al trànsit perquè és molt important avui que tingueu en compte les afectacions provocades per els treballs de millora a l'Avinguda Sant Jordi.
El trànsit.
Atenció, perquè les obres duraran pràcticament tota aquesta setmana. En aquest primer dia, quin és el tram que afectarà? Ho repassem ara mateix, perquè la situació realment en aquestes primeres hores ja comença a ser complicada. Mentrestant, a l'antena del 5 minuts més, de seguida anem a la crònica del trànsit que s'està actualitzant en aquest moment. Fem una pausa per la publicitat i... Sí, ho tens, Aniol?
Sí,
ho tenim? Doncs va, ara sí, ho tenim actualitzat. Va. Obres a l'Avinguda de Sant Jordi, una de les artèries d'accés a la ciutat d'Olot. Quines afectacions tindran?
Doncs avui i demà es concentren les obres al carrer Zamenhof. El tram comprès entre la gasolinera i la carretera de la Canya també afectaran una part de la rotonda de la Rodona. La circulació de vehicles quedarà així, doncs, de la següent manera. Els vehicles que circulin per l'Avinguda de Sant Jordi, provinents de la carretera Santa Pau, en sentit la Canya, quan arribin a l'alçada del carrer Zamenhof, seran desviats cap a la carretera de les Tries, carrer Mestre Monell, carretera de la Canya. Els vehicles que circulin per la carretera de les Tries, provinents de l'Avinguda Pere Badosa i en sentit a la rotonda de la Rodona, quan arribin a l'altura del carrer Mestre Moner, seran desviats cap a la carretera de la Canya i la rotonda de la Rodona. I per últim, els que circulin per la carretera de la Canya, provinents de la Canya, en sentit a la carretera de Santa Pau, quan arribin a la rotonda de la Rodona, seran desviats cap a l'Avinguda Girona, carrer Remenses i carrer Zamenhof.
Conductors, avui serà un dia de molta paciència.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces. I la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel. No.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.
Peixos Isma. Del 17 de novembre i fins a acabar existències Black Friday a Peixos Isma. No et perdis la nostra superoferta. Una caixa d'un quilo de gamba vermella extra i un quilo d'escamarlà gros congelat per només 50 euros. Black Friday a Peixos Isma. No te'n quedis sense. Encarrega ja a la botiga o al 972-03-91-52. Peixos Isma.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
Tots els volcans són iguals? Vine a descobrir-ho al taller familiar de l'Espai Cràter. Recrearem la seva forma amb pasta de sal per entendre com s'han format els volcans i per què són com són. I per acabar, farem entrar en erupció el nostre volcà. No t'ho perdis, aquest diumenge 26 de novembre a les 11 del matí, a l'Espai Cràter. Recomanat per a infants d'entre 4 i 7 anys. Reserva la teva entrada a espaicrater.cat.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre.
Citroën.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Ah, no puc resistir-ho. És més fort que jo. Ai, no volia comprar, però...
Black Friday al Bazar Canàries. Els millors preus en petit i gran electrodomèstic. No t'hi resisteixis, preus sense competència. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10, d'Olot.
Avui esmorzem amb...
amb la Denise Elic, perquè volem parlar del Cercle d'Homes Lliures del Ripollès.
Amb el suport de Tuiti.
Què tal, Denise? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns exactament en què consisteix aquest Cercle d'Homes Lliures del Ripollès.
El Cercle d'Homes és una iniciativa que va néixer al gener del 2023 arrel de clients que jo ja tenia de les sessions de coaching, en les que ells buscaven un espai de confidencialitat per debatre i reflexionar sobre diferents tipus de models de masculinitat. Aleshores es trobaven que en el seu dia a dia relacions d'homes amb homes, relacions d'homes amb dones i també amb nens i nenes, era com, ostres, se n'adonen que hi ha com un adoctrinament, hi ha una manera que la societat els pressiona per fer-ho d'una manera, però que si segueixen aquelles directrius, molt bé, però si no les segueixen es poden sentir que els hi pressionen com si fossin dèbils o com si fossin afeminats, i aleshores hi ha homes que s'han adonat d'això i ho reivindiquen. Per això va néixer el Cercle d'Homes Lliures.
Posa'ns un exemple gràfic, diguem-ne, que puguem entendre tots plegats.
Doncs un exemple gràfic podria ser, per exemple, des del mateix moment que entrem a... Un home, per exemple, entrem en una oficina, anava a dir ara, no? O entrem al lloc de feina, a l'hora de saludar-nos, el simple fet de saludar-nos, homes amb homes, a vegades se saluden d'una manera i homes amb dones se saluden d'una altra manera. Potser a l'oficina no es veu, no? Però, per exemple, en grups d'amics, per exemple, no? Quan se saluden, el típic copet a l'esquena, la manca de contacte, si puc t'esquivo, no? Això, per exemple, són petites coses que es veuen en conductes que tenen els homes que dius, ostres, per què pel simple fet de ser home m'he de comportar d'una manera i potser m'estic allunyant de trobar un vincle més afectiu amb tu, que és el que és on em sentiria més a gust, i m'he de mantenir més fred, per exemple, no? O dones, per exemple, que quan un home es mostra més amable, ja ho relaciona automàticament amb, ostres, potser és que vol alguna cosa amb mi, o em vol, no sé, es vol aproximar a mi d'una manera que potser es malinterpreta a vegades, no? Perquè un home ha de representar una mirada forta, distant, un home ha de representar com que ell sol es val i no mostra les seves emocions, no? Aleshores, quan no, hi ha homes que comencen a fer les coses diferents, encara aquesta mirada patriarcal no està trencada i xoca a la gent, no? Aleshores, el que intentem és normalitzar que hi ha diferents tipus de masculinitat sense perdre cap mena d'orientació sexual ni res, eh?
Sí, ara hi anava, no? Perquè moltes vegades encara, segurament, en determinades zones o per determinades persones, que dos homes es saludin fent-se dos petons pot xocar, no?
Sí, sí, sí. O una simple abraçada, sense que hi hagin uns copets, perquè no? Aquests copets que es fa típicament amb la salutació entre homes, què significa? No? És un... Vale, va, ja està, no? O què és? Què significa? No? Per què unes dues dones, si s'abracen i poden estar una bona estona, no passa res, i si dos homes s'abracen uns quants segons seguits, ja se'ls tatxa com, ui, aquí estan mostrant emocions, aquí ja passa alguna cosa. I això és un exemple de milers que n'hi ha, eh? És a dir, ara perquè m'he agafat això, però hi ha moltes situacions en què si un home mostra les seves emocions o la seva vulnerabilitat, se'l tatxa.
Els homes que participen d'aquest cercle d'homes lliures del Ripollès són de totes les edats o hi ha una franja concreta d'edat on tot això que ens expliques és més palès?
Jo tinc persones des dels 20 anys i n'he arribat a tenir fins a 50 i tants.
És a dir, els joves també es frenen a l'hora de manifestar, diguem-ne, la seva fusivitat?
A totes les edats. Pensa que el patriarcat té una edat de 5.000 anys, escoltava l'altre dia. És a dir, això generació rere generació es transmet de la mateixa societat, a les famílies, a l'escola. De fet, aquest model masculí tradicional, que jo vull deixar palès una cosa, el problema en la nostra societat moltes vegades no són els homes com a tal, el problema és aquesta masculinitat tradicional, heterogènia, aquest patriarcat és el problema, que pressiona tant a dones, a nenes, noies, dones, que això ho tenim super reconegut, i també a homes, i hem d'anar aquí a entendre això. Sí? Aleshores, clar, si això es va transmetent de generació rere generació, a què juguen els nens a l'escola, per exemple, típicament? A barallar-se moltes vegades, o juguen a esports on s'ha de demostrar la força física o unes capacitats físiques s'han de mostrar. I a què juguen les nenes, no? Aleshores es tracta ja, a les alçades en les que estem avui dia, de trencar amb aquests estereotips.
Fes-nos una mica de descripció del que feu en aquest cercle, és a dir, us en reuniu, cada persona manifesta les seves necessitats, com funciona exactament aquest cercle d'homes i què poden fer aquelles persones que estiguin interessades a apuntar-se?
Clar, és clar que sí. El cercle, les trobades del cercle són unes trobades que tenen una durada de 2 hores i mitja i el que fem, només d'arribar, sempre es comunica que és un espai confidencial, és un espai segur, és un espai de no judici i tot el que passa es quedarà allà, evidentment, i que a més és un espai distès, és a dir, que se sentin a casa, se'ls acomoda, estem en un espai amb coixins, amb sofàs, ens portem les begudes, és a dir, és un espai distès, no? Com antigament els homes quan anaven al bar, que es diu que quan després van entrar les dones van començar a canviar aquestes trobades, doncs és un espai distès i el que fem és comencem amb respiracions profundes per aterrar i dir, va, deixem la inèrcia del dia a dia, estem aquí i comencem a obrir-nos a cadascú en el nivell en el que vulgui, explicar doncs, si té alguna demanda o si ha passat alguna cosa en el seu dia a dia. A part d'això, perquè el que practiquem és molta escolta activa, i jo porto un programa cada dia. Vale? Aleshores, jo els hi proposo alguna temàtica, alguna dinàmica, fem dinàmiques d'alt impacte, perquè apareguin solucions en aquella mateixa sessió i aprenguin noves eines. El que fem és això, és posem sobre la taula sense cap mena de prejudici ni amagant res, és a dir, necessito ser escoltat, necessito reflexionar i no ho vull fer sol, és a dir, necessito el suport de la xarxa per adonar-me que això que estic fent, per què ho estic fent d'aquesta manera o per què em sento d'aquesta manera.
Denis Alic, coach d'identitat i responsable del Cercle d'Homes Lliures del Ripollès, que aviat també s'estendrà cap a Vic, aquesta iniciativa. T'agraïm que avui hagis atès la trucada dels 5 minuts més i t'esperem un altre dia per seguir analitzant una qüestió tan interessant i que segurament ara molts homes que ens escoltaran segurament t'hauran donat la raó perquè també es cohibeixen a l'hora de mostrar tal com són, de mostrar-se tal com són més enllà de la qüestió sexual. Gràcies per acompanyar-nos, Denis, que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil per només 38 euros al mes o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
I ara parlem d'una iniciativa que impulsen des d'Òmnium Ripollès. Han organitzat el segon concurs de comerços lingüísticament exemplars. En què consisteix? Ho descobrim ara mateix.
Òmnium Ripollès ja ha obert les inscripcions pel segon concurs de comerços ripollesos lingüísticament exemplars. Una segona edició que manté l'objectiu de donar valor i ressaltar la importància a l'ús i la qualitat de l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit. El concurs vol premiar les bones pràctiques i incentivar l'ús correcte del català en el món del comerç. Entre els criteris a valorar es té en compte la retolació identificadora, la informativa, l'etiquetatge de productes o els tiquets de compra. En parla Agustí Mas, membre d'Òmnium Ripollès.
El que volem és que aquells comerços que potser descuiden l'ús de la llengua o fins i tot renuncien a l'ús del català, doncs vegin que fer els seus serveis, oferir-los en català, respectar la llengua i tractar-la bé i fer-ho de la millor manera possible, doncs té recompensa, que això és un punt positiu. Llavors, per això organitzem aquest concurs, que en definitiva el que fa és fer una avaluació molt objectiva, amb uns criteris molt marcats i uns barems de puntuacions molt determinats i establerts, dels usos lingüístics dels comerços que hi vulguin participar. Llavors es fa aquesta puntuació i simplement el que treu millor nota, per dir-ho d'alguna manera, és el comerç que guanya.
Una de les novetats d'aquesta segona edició és que tots els comerços que superin l'avaluació rebran un distintiu adhesiu que els acredita com a lingüísticament responsables, a banda dels tres premis dotats amb 500, 200 i 100 euros.
I Olot ha vibrat amb l'esperit de la comerciada aquest cap de setmana, Pere.
Aquest cap de setmana, els petits comerços de la demarcació de Girona han alçat la seva veu per desviar l'atenció del Black Friday, que se celebrarà a finals de mes. A Olot, els botiguers s'han reunit amb la nova iniciativa de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la Comerciada, lluint samarretes amb aquest nom i decorant els seus establiments amb el missatge «Les teves petjades són el meu batec». La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és Anna Planella.
Els clients que tenim doncs, ja són uns clients una mica fidels, sobretot a fer ciutat, no? Diguéssim. No només aixecant nosaltres la persiana, sinó que l'efecte d'aixecar, de passejar, de comprar i de relacionar-se, perquè el que busquem normalment en un comerç de proximitat és aquest «Hola, què tal Maria? Com va Joan?» Vull dir, les frases que hem triat, la veritat que són molt bones, perquè és una amistat, és una confiança, és un batec i és el que volem demostrar.
Durant aquest cap de setmana, la Comerciada ha donat vida al carrer amb diverses activitats programades entre divendres i dissabte, amb l'objectiu de traure a la gent al carrer. A més, el fet que la iniciativa coincidís amb la Fira Orígens a Olot ha resultat ser un doble encert, ja que els comerciants celebren l'augment de l'activitat a l'eix comercial de la capital garrotxina.
I males notícies per l'hoquei Olot, que perd a la Josep Jou més d'un any després. Resultat final 0-3, Roger.
Tard o d'hora havia d'arribar. Això és el que potser pensaven alguns aficionats de l'hoquei Olot quan veien que l'equip portava més d'un any sense perdre un partit oficial com a local. Doncs el dia ha arribat, aquest dissabte 18 de novembre de 2023, més d'un any després d'aquella derrota per 3-5 davant el Companyia de Maria Gallec. El butxí aquesta vegada ha estat el Vendrell de Jordi Esteve, que s'ha endut els 3 punts a la Garrotxa aquest cap de setmana. Durant la primera meitat, els olotins han estat superiors, han tingut més ocasions i han generat perill a la porteria d'un David Toda, que ha firmat una actuació brillant a la porteria. L'hoquei Olot va gaudir també de 3 boles aturades, Marc Prat en 2 ocasions des de la falta directa i David Carles des del punt de penal. Les 3 van acabar en res i ni les superioritats numèriques van servir perquè l'hoquei Olot s'avancés al marcador. L'entrenador dels olotins és Jordi García.
Crec que és injusta perquè crec que avui hem recuperat una mica el tema de l'estructura ofensiva, el tema de jugar bé. Crec que hem set superiors en molts moments del partit amb ells. Hem tingut ocasions molt clares, el seu porter avui ha fet un partidàs.
I hem d'anar acabant el nostre programa d'avui amb una última notícia d'última hora que acabem de saber ara mateix, i és que l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà nou ministre d'Indústria del govern de Sánchez. Maria Jesús Montero ocuparà una nova vicepresidència i repetirà com a ministre d'Hisenda i Funció Pública, i l'expresident canari Ángel Víctor Torres assumirà la cartera de Política Territorial. Mica en mica es van desgranant els noms dels nous ministres que aquest matí Pedro Sánchez presentarà públicament i demà ja hi haurà Consell de Ministres. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora.